4 minuts. Començarà el programa d'acollida pròpia.
TV3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT.
La lluna ja és molt petiteta i és que en un vist i no vist no veurem el seu reflex damunt sonatge de la platja de Can Pere Antoni. Tot i que la lluna il·luminarà, no il·luminarà massa les festes patronals de molts de pobles, serà Sant Bartomeu que donarà pas en els cavalls de ferreries, música i color a Solla i les salines, i també prendran foc les rodelles a Montuïri. La lluna nova de dia 25 mos deixarà un temps ben humit i també molt de baf. Amb retras han de donar els molts d'anys a tots els bernats perquè hi varen fer festa. I tot i que la dita mos diu que Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga, per mi Sant Bernat, estimats oients, està en rebel·lió, perquè fa una bona calorada encara. Després ahir va ser el Dia Internacional de l'Assistència Humanitària i mirau, és que els desastres naturals, els conflictes i altres emergències posen en perill la vida i la salut de milions de persones cada any. Enmig d'aquestes crisis, milers de treballadors humanitaris dedicats lluiten per cuidar en els afectats i ajudar a les autoritats locals a prestar-los assistència. I dona el Dia Mundial de l'Assistència Humanitària, l'Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals varen destacar la tasca dels treballadors humanitaris i varen retre homenatge en aquells que han mort o rebut ferides mentre complien la seva funció essencial. El tema d'enguany ha estat Som Personal d'Assistència Humanitària. Conco. Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Com estàs?
I mira, jo estic bé. El que passa que he anat en el metge avui de matí.
I què ha dit el metge?
I m'han fet un anàlisis.
Un anàlisis?
Sí, i m'han dit que he de fer bonda amb una cosa, amb la dieta.
Que ha estat?
No per menjar molt o menjar poc, sinó perquè com bé que li llevi la sal a la meva dieta.
Tota la sal?
Poca sal. I jo la dic a la meva dona. Posa'm poca sal i venga la mania de posar sal. Però és que si no posa sal no és bo.
Mira, Conco, això me sap molt de greu, però és que avui tindrem una visita molt i molt salada al llarg del programa. Sí.
Però és que jo som hipertenso.
I de no sé com vos anirà avui, Conco.
Bé, ja veurem.
Ja vol dir que és molt salada,
eh? Bé, és igual.
Ara ho sabreu perquè vos dic.
Jo tinc làmperes de sal i no me les menys.
Bueno, bé, jo si de cas no vos dono més pistes. D'aquí una estona sabrem de què estem xerrant i vos decidiu si voleu quedar o no.
Eh? Va,
vos pareix?
Sí, evidentment.
Perquè tindrem sal a tonelades, eh?
No, serà gros.
No, sí, gros. Començam de collita pròpia, clar que sí. Els dies passen i la calor no es passa. Temps normal, la que estem vivint ara. Moments intensos per poder anar a la platja i sortir una estona a la fresca aquestes nits de baf. Molt bon vespre, un plaer compartir aquestes nits d'estiu amb tots vosaltres. Som na Marga Pocoví i m'encanta apropar-vos lo més nostre sobre la cultura, les tradicions, la vida dels nostres predins, els oficis desapareguts i tot això cada dijous i cada divendres durant una horeta. Aquesta horeta que transcorre des de fa uns minuts quan s'han fet les 10 del vespre. Vos, Conco, com heu passat aquesta setmana? L'heu passada bé?
Mira, aquesta setmana l'he passada bé. El que passa que un poc feixut.
Sí.
Perquè uns amics nostres, que són esposades d'una finca, m'han convidat a anar a coi garrobes.
Ah, sí?
I a mi m'agrada molt les garrobes i m'agrada que fa garrobes.
Ah, sí,
però
sí,
una
sí,
cosa és que fa dues o tres garrobes i una altra que te diguin que has de fer un sac ple de garrobes.
Ai, aquesta escana, Conco.
I te paguen un poquíssim, un sac de garrobes, pentura, jo què sé, són 10 quilos de garrobes. Si te paguen 20 cèntims.
Paguen poc, és veritat. Jo no sé si vos ho he comentat qualque vegada, i crec que sí, ara no me'n record, però jo de petita me n'anava a plegar ametlles amb mon mare i la meva germana. I de només frissava que arribassin els garrobers, perquè es carreten més.
Home, són més llargues, més grosses, però per fer un quilo de garrobes, no? Bé, fa molt,
però per tomar-los és més bo de fer que les ametlles, també tot s'ha de dir.
I cauen totes soles.
I de més, una curiositat, com que sobre la garroba. Sabiu que la garroba és el substitut del cacau i la seva seva popa té molts d'antioxidants.
Ves,
no sabíeu,
i de
això?
Fet encara s'utilitza la garrava, el gano fin, que és?
És vera, és vera.
Per les galletes aquestes d'Inca, que la universitat va...
És vera, és vera. Sí. No havia caigut ara amb això, teniu tota la raó.
I a part d'això també s'utilitza com a substitutiu una xocolata i també se li posa les trufes.
Conco, avui al llarg del programa, per què vol dir que això? Perquè al llarg del programa els garrovers de les nostres illes seran protagonistes. Bueno, de totes maneres hem de canviar de terç i hem de dir que sobre els fets històrics sempre destacam, vos poden dir que l'any 1991, per exemple...
Això fa molt, un any abans. De ser poder Sevilla.
Sí, exacte, i de tal dia com avui, però de l'any 1991 fracassa l'URSS en cop de la línia dura comunista contra el líder soviètic Mikhail Gorbachev.
Gorbachev, exacte. El president rus de l'ataca.
Exacte.
I de l'ataca en el front.
I de havia com... Exacte, aquest home mateix, exacte, aquest de l'ataca en el front. I de havia començat dia 18. I dos conspiradors varen ser arrestats. I en Gorbachev va dimitir en el desembre i el reformista Boris Letzin, el dic bé? Letzin.
Sí, no era un Boris Izaguirre. Sí.
No, Conco. Va encapçalar les manifestacions contraris en el cop i va sortir reforçat, quedant convertit en el líder més influent del moment. Bueno, jo com que amb aquest fet històric crec que per posar l'anada damunt la taula...
Evidentment.
I mirar els continguts que hi duim de dins.
La vaig a cercar.
Ja vol dir que hi ha molta de sal, clar. Hi ha sal.
Oh, Dios.
Què hi duim avui a la nostra senalla?
I onada de sal, onada de sal. Bueno, clar, és que avui xerrarem amb la Marta Tur, de la Conselleria de Medi Ambient d'Eivissa, que mos xerrarà de la història, particularitats i curiositats del parc de les Salines d'Eivissa, Conco.
Clar que sí, ben guapo, ja hi vaig anar, també.
Sí.
I tenc un tros.
Sí. Conco, teniu cases, sí. Finques,
no,
per
tenc,
tot.
I tenc uns metres quadrats de sabinar. De vora, ja.
Bé, mentre no tingueu sal, que és el que vos ha prohibit el metge, ja va bé.
Sí.
Després partirem fins a les finques de les illes per observar els nostres garrovers, i avui en Joan Tous, que mos traurà de dubtes, sobretot lo relacionat amb les garroves i garrovers. Que s'hi pot elaborar o produir amb els fruits del garrover? Com s'han de cuidar els nostres garrovers? Avui ho descobrim a la secció de feines fetes. I per acabar, pues, mos anem fins a Menorca per xerrar de l'art. L'associació d'Amics de l'Art des Migjorn mos conten com funciona aquest associació i totes les activitats que hi duen a terme. I tot això serà el nostre d'acollida pròpia d'avui, que mos encantaria que compartíssiu amb tots nosaltres.
D'acollida pròpia també és a Facebook. Feu-vos amics nostres, seguiu-nos i comentau què trobeu dels temes que tractam al programa.
A l'antiguitat, so blanc constituïa un factor de riquesa allà on es produïa, fins en el punt de ser utilitzada com a moneda de canvi. A Eivissa, l'explotació de les salines va ser durant segles la principal font de riquesa de l'illa. Ja vos he anunciat que avui el nostre programa seria ben salat. Avui partim a fer una volteta fins a un lloc que està farcit d'o blanc. Partim fins al parc de les Salines d'Eivissa per conèixer aquest lloc tan nostre que és patrimoni de la humanitat. Avui mos acompanya Marta Tur, a qui ara coneixem.
Marta Tur Riera va néixer fa 39 anys a Eivissa, on hi resideix. És llicenciada en Biologia i actualment és educadora ambiental de l'IBANAT, que pertany a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
Qui sap és que...
I qui sap és que avui vespre d'aquest parc de les Salines i dona Marta Tur. Molt bon vespre, Marta.
Hola,
com estàs?
Molt bé, molt bé.
Boníssim. Encantadíssims de tenir-te aquí perquè volem descobrir un poc més de la teva mà aquest parc de les Salines. Conta-mos un poquet on està situat, quina dimensió té i tot això. Després ja aquí ja començarem a indagar un poc més.
Molt bé, bé. El parc natural de les Salines, he de matisar que agafa dos illes.
Uh-huh.
Agafa el sud d'Eivissa, de l'illa d'Eivissa, al nord de l'illa de Formentera...
Mm.
I el braç de mar, diguem, que agafa aquestes dues.
Ah.
Avui en dia és el parc natural més gros de totes les Illes Balears.
Bueno.
Com a parc natural, no?
Sí.
Té entorn a unes 17.000 hectàrees, també cal dir que d'aquestes 17.000 hectàrees, 14.000 són marines. O sigui, el component marí d'aquest parc És molt, molt, molt gran.
Clar, clar. I és que, de fet, immensos boscos de Posidònia precisament són els que cobreixen la part més gran del fons marí d'Espart, m'imagina. De què es caracteritza aquesta Posidònia, Marta?
Bé, la Posidònia, amb els límits que marquen, els límits marins d'aquest parc, estan condicionats directament per aquella profunditat a la que pot créixer la Posidònia. El que s'ha volgut és preservar aquests grans boscos que tenim de praderia Posidònia. La Posidònia, per què li donen tanta importància? Realment aquí, des de molt petits, o diguem, població local, sempre li hem dit alga. Ah. Però realment no és una alga. Alga li hem dit a tot allò de color verd que creix dins d'aigua. Però en realitat és una planta superior. I això per què ho diferenciem? Perquè les plantes superiors s'han originat en medi terrestre.
Sí.
I només unes poquetes espècies han tornat al mar. Andria ser un poquet com els mamífers, que també ja són excepcionals, els mamífers marins, no? Dofins i balenes. I aquesta planta, clar, en haver-se originat, bueno, té una planta superior, té una estructura, diguem que les seues feines estan especialitzades. Hi ha la feina de ser rel, hi ha la feina de ser tija, hi ha la feina de ser fulla. Realment, quan, per exemple, parlem dels vegetals que produeixen oxigen, aquesta, com té una màquina específica només per això, ho fa molt bé. Podríem dir, produeix més oxigen que la selva de l'Amazònia, i podríem dir que és el veritable pulmó de les nostres aigües. I a més, és la fàbrica de la nostra arena, de les platges, perquè hi ha un vincle molt íntim entre mar i terra.
Ja. Marta, jo no m'ho vull deixar aquesta pregunta que te vaig a fer per lo darrer, perquè crec que és la més important de la conversa que tindrem avui, i és de quina manera afecta la sal, l'ecosistema de les salines?
Bé, la sal fa que el que hi ha aquí en quant a vida sigui una cosa molt singular, perquè la sal és un factor limitant per a la vida, això hi ha que tenir en compte. Qualsevol planta que nosaltres tenim en el nostre jardí no considerem que la poguéssim regar amb aigua salada.
Clar.
En canvi, un arriba a un paisatge com són les salines d'Eivissa i troba que realment n'hi ha molta de vida.
Ja.
I són espècies normalment molt singulars perquè estan adaptades a poder tolerar aquesta sal. I a part de l'ecosistema de salines, el que són l'extracció de sal, que és molt antiga, ja fa que en medi terrestre n'hi hagi molta de sal.
Clar.
A més, des de que mos arribaria qualsevol altre lloc de la costa, diguem, pel mar.
De fet, hi ha plantes que el que fan precisament és adaptar-se al que és el medi aquest.
Plantes
carnoses i també els sabinars estan allà.
I Marta, de quines espècies, per exemple, d'aus aquàtiques o espècies endèmiques s'adapten tan bé en aquest ecosistema que teniu, en aquesta sal?
Bé, en general, les aus, segur que les aus poden volar, que realment no estan tan lligades en aquest ambient, sinó que serien més lligades a el que puguin trobar de menjar allà mateix. No? O sigui, que lligats a la sal, trobam espècies, com per exemple són les saladines, que en tenim per totes les Balears, que el seu nom ja ho diu. No? Estan molt adaptades a viure en sols molt pobres, de vegades que no tenen gairebé ni terra, que tenen molta concentració de sal, i són unes plantes que, bueno, tenim la seva versió ornamental, per dir d'una manera, que són aquestes floretes que posen en el roser, en els rams de roses.
I
aquesta és una espècie que té moltíssims endemismes arreu de les nostres illes.
En canvi d'ocells endèmics no n'hi ha.
En tenim un, que és un endemisme un poquet excepcional, perquè només és endemisme en quant a que no que només visca aquí, sinó que només es reprodueix aquí. Estan parlant d'una au marina, és el virot, que li deien a l'Eivissa, o el virot petit, que li diuen a l'illa de Mallorca, que és un au que només es reprodueix a les nostres illes. I precisament és un au que ara mateix està en greu perill d'extinció.
Però n'hi ha les salines, jo em pensava que criava les roques dels penya-segats.
En els nostres illots, inclosos dins del parc, hi ha de les grans colònies de cria que queden a la Mediterrània.
Dels pufeinos.
Sí, dels balears, exacte.
I llavors també hi ha molt de ballarals.
Ballarals, ja,
A on? A les salines?
Sí, una vegada hi vaig anar i estava ple de ballarals.
Carai.
I flamencs també.
Flamencs,
Són un espectacle.
Els flamencs són un espectacle, realment.
Criden l'atenció, no?
Home, és l'emblema del nostre parc. Eivissa és una illa molt petita i es tenia una zona humida, és un ecosistema o un paisatge que ja és molt, molt exòtic, per dir-ho d'una manera. I trobarem els flamencs allà, encara bona part li afegeix molt més exotisme en això.
Clar,
també el fet de que canviïs plomatges, color seu plomatge en funció de la seva alimentació.
Ja.
Sí. Una cosa que agrada molt, no? Sabreu?
Necessiten menjar Sartemia salina.
Exacte, aquesta és una espècie totalment adaptada a aigües molt salobres, a més que es poden dessecar, eh? Sartemia salina és un crustaci molt, molt singular, també.
I Marta, i d'aquestes espècies que estàvem anomenant, quines són les que poden destacar d'aquestes que queden, se'n van, que resideixen en el parc, què hi poden dir?
Bé, les salines tenim, podríem parlar de les aus com a hivernant, per excel·lència, sí, els flamencs, que hem arribat a tenir més de 1.000 individus d'una vegada, o sigui que els flamencs...
Una gran família, sí,
és senyor. Una gran família, totalment, però estan fins al febrer. Després migren a les zones de cria, que hi dic actualment no crien, a veure si en un futur. Volguessin.
Ja.
Després, poc després arriben les aus d'estiu. En això tenim els xerraires, que a Mallorca crec que els diuen avisadors.
I mantopos,
correcte. Que ells crien en colònies i a més fan uns crits d'alarma quan troben que hi ha algun perill per avisar a la resta de la colònia de que hi ha aquella alarma. Que aquesta alarma a nosaltres ens va molt bé perquè delaten els seus pollets, que ara no està ple, i ens permet veure'ls sense haver-los de fer mal, perquè de lluny es veuen perfectes.
Ja.
I aquestes són, per exemple, les aus més vistoses, per dir-ho d'alguna manera, perquè no m'atreveria a dir quines són les més importants.
No, val,
no?
Val.
Les més vistoses, per dir-ho d'alguna manera. I després les aus que es queden tot l'any aquí, són nostres.
I després de vegetació, ja ho han dit, i d'on ser salicòrnies.
Salicòrnies.
Les sabines i la zona de més d'arenal, espinar.
Sí,
i hi ha vegetació de dunes, que realment és un ecosistema en regressió en totes les zones turístiques del Mediterrani Occidental.
Ah, sí.
I la vegetació de dunes també no m'ho hem d'oblidar perquè...
Està en regressió.
Estan en regressió, clar que sí, perquè tothom vol tenir un lloc de vora del mar.
Clar.
I moltes vegades li prenem a moltes espècies que han estat milions d'anys evolucionant per poder viure allí.
I és preciós el sistema dunar.
És preciós, i a més està en constant moviment.
Ah, sí.
A més, el lliri blanc... de marines m'agrada molt.
És que és molt agraït les plantes d'un sistema dunar perquè realment totes les calamitats que tenen que aguantar.
I també molts escarabatons endèmics.
Molts escarabats, correcte.
Sí. Marta, jo me fa molta gola veure-ho en viu i en directe. Vosaltres teniu itineraris autoguiats? Ho poden realitzar? Com
mireu,
ho poden fer?
Nosaltres aquí a les Salines, com a itineraris autoguiats, n'hi ha a Silla de Formentera, que ha fet administrativament, per dir-ho d'alguna manera, bastant més fàcil.
Sí.
A Eivissa no hi ha itineraris autoguiats. Sí que és cert que és un parc obert a tothom. No hi ha cap barrera, no hi ha cap porta d'entrada. Tothom sí que accedeix per la mateixa carretera, però és un lloc per deixar-s'hi perdre, per dir d'alguna manera. Hi ha zones limitades, evidentment, per no molestar les aus, però estan senyalitzades bé.
Ja.
I després el que feim molt és implicar molt d'esforç en visites guiades al nostre servei, no?, d'educació i interpretació ambiental. Intentem tenir un ventall molt ampli per donar a conèixer molts aspectes d'espart natural, perquè un dels seus grans valors també és la diversitat de coses que podem mostrar en aquest parc.
I una cosa, ara, per exemple, se pot fondejar dins el parc amb un llaüt, una embarcació, o fins i tot un iot,
Sí, ara estem en els primers anys, diguem, de regulació d'això. Es pot fondejar si és un iot molt gran a partir d'una envergadura que ha que reservar unes boies que són de pagament i després sempre s'ha de fondejar fora de Posidònia.
Sí.
Hi ha un servei que extern d'unes embarcacions, a més ho fan molt bé, que informen a tots els barcos que arriben, d'on han de fondejar i els ajuden, a més.
Ja.
Clar, i per exemple, a conservar les nacres, que és un mol·lusc també protegit i en perill degut a les àncores.
Sí, i tant. El que passa que les àncores i les nacres, es va veure que es recuperaven molt aviat. Així com en seguida es van protegir perquè tothom se'ls enduia per decorar casa, al final. I es van protegir, es va veure que es recuperaven. Han sigut molt agraïdes. De tota forma, si la Posidònia hi va en regressió, les nacres també ho aniran.
El palmador forma part del parc.
I tant.
Sí.
És aquesta doble, no?, l'arma de doble filo, que diuen, no?, que és un lloc tan guapo que tothom hi vol anar i de vegades això és un problema. Però bé, per això està la gestió, no? Una cosa de protegir un espai no vol dir blindar-ho i que no hi pugui anar ningú, sinó intentar que es pugui fer tot, però sense fer mal, sense fer mica de mal.
Marta, que ha suposat que se declarés patrimoni de la humanitat?
Bé, patrimoni de la humanitat no implica ni una inversió, ni un personal, ni una norma, però sí que és un reconeixement.
Sí.
I això sempre agrada.
Mm,
no? És un reconeixement, a més, a nivell mundial.
Sí, clar.
No? El patrimoni de la humanitat no és qualsevol cosa.
No.
Més tant, les piràmides d'Egipte. Pues,
sí,
no?
Sí, sí.
I per això que sí, és un reconeixement que... que, bueno, vendria a ser pues, com una palmadeta a l'esquena de,
sí,
de que hem de seguir així.
Clar. Avui en dia se produeix encara sal, diguem, s'explota aquesta...
Sí, les salines de Formentera no, perquè van deixar ser rentables, aquesta gran paraula dels nostres segles, no?
Sí.
Però, Eivissa, sí, i que duri molt de temps, perquè que el sistema funcioni vol dir que no mos canviarà aquest ecosistema com en forma l'estem el coneixem ara.
I aquesta sal, llavors, se comercialitza?
El 90% de la recollida, de la collita anual s'exporta a països nòrdics. És el que es fa servir per la llavor de peix. Perquè els països nòrdics troben aquesta sal de molt bona qualitat, que de fet està entre les 5 més bones de tot el món en qualitat.
Sí.
I després també que conserva un grau d'humitat, per la humitat que tenim a les nostres illes,
sí,
que és òptim perquè la salaó sigui, perduri durant més temps.
Ja, ja. Sí, sí, sí.
I després la resta, el 10%, es comercialitza aquí a Silla.
Ah, molt bé, sí,
molt bé,
sí.
Molt bé. I, bueno, i xerrant de Silla, venen molts d'illencs a visitar el parc o la gent és més de fora? Perquè jo me'n record que varen xerrar per mi del parc de l'Albufera i me'l varen donar una repulsa en el mallorquí. Me'l van dir, venen més de fora que de Mallorca. Com és possible? Passa el mateix allà.
No, aquí hem de dir que no, a Eivissa tothom se'ls estima moltíssim. Tots els nostres güelos ens han parlat de les salines i bueno, si jugaven la vida i era una feina molt dura i tenim tots molt de vincles. Realment, així com diuen que a les illes tenim poc sentiment de comunitat i de vegades mobilitzar la gent per una injustícia no resulta gaire fructuós, de les majors mobilitzacions que ha hagut a Eivissa mai ha estat perquè aquest espai fos un espai natural protegit.
Sí, sí.
Tothom se'ls estima molt. I encara es sorprenen, perquè les salines és un lloc molt assequible, que tothom hi ha anat molt, sobretot a la platja,
sí, sí.
I encara quan venen amb una visita guiada encara ens feliciten, perquè ens diuen que els hem ensenyat coses que no havíem vist mai.
No havíem vist mai.
Has dit la paraula güelos, no deis major.
No, nosaltres els deim güelos.
Sí, per influència del castellà.
Sí, hi ha molta diferència, de totes maneres, entre el nombre de visites entre l'estiu i l'hivern?
Sí, en l'estiu tenim un problema, diguem-ne, és que les salines és un espai molt obert, amb molt poques ombres,
i
per veure coses hi ha que fer distàncies bé, grans, per dir-ho, entre cometes, no? I la gent s'estima més a la platja. I per tant, canviem una miqueta el tipus d'activitats més relacionades amb el mar, i estar a la vorera del mar, i de vegades pues, posem-nos unes ulleres i uns escarpins, com farem avui aquest dissabte, i mirar què és el que tenim dins.
La meva dona i jo vàrem passar una calorada, no hi ha ni una ombra.
Ni una.
Mm.
I sí que és veritat que els turistes aquí a Eivissa malauradament venen per altres coses.
Ja.
Sobretot en mesos més estrictes d'estiu, en temporada que és així mitjana, Setmana Santa fins al mes de juny, direm, molt de turisme familiar que sí que s'interessen per molts aspectes diferents de Silla, però en juliol i agost, això és una locura.
I per passar un dia és fantàstic venir a les salines a fer una visita en Olvera.
Oh, i tant. Podeu aquí passejar, veniu a primera hora, veieu els paisatges de salines, que és una cosa molt fotogènica, i disfrutar d'una de les millors platges, que és la mateixa platja de salines.
No s'hi pot pescar en el parc.
Es pot pescar recreatiu en totes les autoritzacions que requereix. No es permet ser pesca amb fusell.
Però recreativa sí, puc anar amb la meva barca a pescar allà.
Sí, hi ha zones una mica més restringides, perquè també coincideix ser marina amb reserva marina, que contempla més normativa de pesca.
Sí.
I sí que hi ha una sèrie d'espais, uns raconets, que són reserva integral, que són, diguem, el niu dels peixos que sortiran després les altres zones on es pot pescar.
Bueno, Marta, t'agraïm moltíssim aquesta volta que mos has acompanyat a les salines, en el parc de les salines, i conèixer-lo un poquet més.
Bé, espero que us hagi agradat i que vingueu molts i...
Sí, en viu i en directe vendrem.
Però jo vendré en Sivan, que l'any passat vaig passar una calorada.
Molt bé, molt bona decisió.
Sí, Marta, un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bueno, seguim replegant la collita aquí a les zones d'Ivetres Ràdio. No m'ho deixeu.
Música.
Collita pròpia. Del camp a ca vostra. A IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Capdepera 96.4.
A IB3 Ràdio feim els comptes clars.
Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia. Consumidors, empresaris, associacions, noves idees... Un programa per enrevisar les regles del joc, els nous nínxols professionals i les estructures que es mantenen vigents. Ho tenim tot en compte.
Quica Ramis te convida a escoltar els comptes clars, dimarts i dimecres a les 10 del vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià 92.7.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de potada a IB3 Ràdio.
Molt m'agrada un garrover que fa garroves tot l'any. Quan li cuen ses d'enguany, ja té ses de l'any que ve. No, no, no el tindran no l'any que ve en el nostre convidat d'avui. De fet, en Joan Tous, que és coordinador tècnic de l'Associació d'Empreses Innovadores de Sagarroba, donarà una bona lliçó sobre ses possibilitats de comercialització de Sagarroba i quina és la situació, per exemple, a Balears d'aquest arbre. Ara arriba sa secció de Feines Fetes.
Feines Fetes.
Joan, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com estem?
Bé, bé, molt bé.
Beníssim, nosaltres tenim molt de dubtes i moltes ganes de conèixer aquest garrover, que m'agradaria que fos molt nostre, però jo per mi a Menorca no n'hi ha molts, de garrovers.
No, no, no. A Menorca, bàsicament ho tenim concentrat a Mallorca i a Eivissa. A Menorca hi ha alguns arbres aïllats, però les condicions climàtiques són més fredes, pels vents, i allí, doncs, és arbre aïllat, però no hi ha conreu.
Val, ara xerrarem d'això perquè hem votat d'una banda a l'altra, antes hem de conèixer bé el garrover. Compte-mos quines característiques defineixen un garrover. Quins són els seus orígens, les arrels, fulles, sexualitat? Compte-mos.
Bueno, a veure, el garrofer, en primer lloc, és una lleguminosa arbòria. Uh-huh. La majoria de lleguminoses són herbàcies, però el garrofer uh-huh. és una espècie, és de les poques lleguminoses arbòries. Uh-huh. Llavors, és un arbre que és perenne, és a dir, té fulles durant tot l'any. Uh-huh. Una altra característica és que la fulla és peripinnada, no com la majoria d'arbres, sinó que té diferents folíols. Uh-huh. I una altra característica és que el tamany de l'arbre és molt majestuós i té un sistema radicular molt potent. Uh-huh. És a dir, que aquest sistema radicular pot explorar molt terreny, molt de subsol, i això és una de les característiques que fa que aquest arbre sigui tolerant a la secada, perquè la seva arrel pivotant penetra el subsol i va buscar l'aigua. Uh-huh. I aquest és una de les característiques, i és una adaptació que té, perquè ell s'espavila a buscar l'aigua al subsol, i això fa que sigui més tolerant a la secada. Uh-huh. L'altre tema que m'has preguntat, els seus orígens. Bueno, els seus orígens venen del Pròxim Orient, uh-huh. és a dir, de la zona de Síria, Líban, Israel, tota aquesta zona és l'origen del garrofer. I llavors, el que va passar és que de la zona origen, les diferents civilitzacions que hi ha hagut a la Mediterrània, fenicis, grecs, romans, àrabs, van anar desplaçant el material de garrofer de la seva zona d'origen a la resta. El que passa és que el mateix que va passar amb l'olivera a la península i alguns països, hi havia garrofers autòctons, que eren bors. Uh-huh. I llavors aquí hi va haver un procés de creuaments entre el que va arribar a la zona original i el que hi havia aquí, i això ha donat al cap de temps la selecció de les varietats que tenim ara en aquests moments.
Ja. I fa un moment ara comentàvem lo del tema de que a Menorca no en trobam, en trobam pocs, i a Mallorca i Eivissa és on estan més concentrats els garrovers. Però amb quin clima han de viure?
El clima és el Mediterrani, és a dir, ell s'adapta molt bé doncs, a les altes temperatures, s'adapta, és a dir, no vol freds, vents freds, sinó més aviat templats càlids.
Ja.
Després...
No pateix sequedat.
Com?
No, sí.
No, l'humit, és a dir, ell està acostumat a les humitats del mar, però a zones de sequedats també ho aguanta. I el punt feble són els freds.
Ja.
Les temperatures a Menorca, a nivell de, sobretot els vents més freds i tot això, no són més que Mallorca i Eivissa. I això pot ser una de les causes de que el garrofer no ha tirat tant allí. Després, a nivell de sols, s'adapta a tot tipus de terrenys. Normalment s'aplantava als pitjors terrenys, pedregosos, Bueno, no vol dir que s'hagi plantat amb alt, però tradicionalment està als pitjors terrenys. Després és un arbre que aguanta també bastant la salinitat, aigües defectuoses, és a dir, que a nivell...
És molt agraït. Pobre
Garroler. L'únic punt feble és el fred, però bueno, és una planta mediterrània.
Una pregunta, molt bon vespre, com estàs?
Hola, què tal?
Una cosa m'ha cridat l'atenció, has dit que quan van introduir aquí el Garroler, ja hi havia com una... un garrover aquí autòcton. Va passar més o menys el mateix que quan introduïren l'olivera, ja traien aquí l'ollastre, que en castellà s'hace mucho, sol i europaia, varietats silvestres. Però la meva pregunta és, que hi havia una ceratònia silicua aquí?
No, bueno, aquí el que jo crec que dintre la màquia, que és el tipus de vegetació mediterrània, jo que aquí hi havia un garrofers, que jo crec que és ceratònia. El que passa que el tema de silicua, pots, és a dir, que aquí podia haver molts garrofers de sexe masculí,
ja ho
és
entenc,
a dir, de tot. I llavors, quan va vindre la son, els fenicis i els grecs, ells ja sabien i havien seleccionat coses,
clar,
perquè bueno, era, era la gasolina dels animals, la garrofa. Llavors, ells ja havien seleccionat garrofers que tenien una pulpa considerable que havia, i que els animals els hi agradés, perquè...
Clar.
Si no, no podien menjar. Llavors aquest tipus de material va vindre aquí i es devia creuar amb les poblacions autòctones. I llavors al cap del temps, els pagesos d'aquí, doncs estic parlant del segle XVII, XVIII, van anar a seleccionar les varietats que tenim ara. Però l'origen va partir de les antigues civilitzacions que van portar material vegetal i amb la màquia mediterrània que hi havia, que hi havien garrofers, molts bors, mascles, i bueno, i aquí va haver, només que va passar amb l'olivera, algun procés d'aquest tipus.
Clar.
De fet, és molt curiós que hagis comentat que és una lleguminosa per arbòria, perquè hi ha moltes lleguminoses que trobem per el camp, o també cultivades, que són plantes així petites com herbàcies,
que
tenen com unes garrovetes.
Exacte, és que...
Unes vaines.
És que són vaines, és que tot el lleguminós és una vaina.
Sí.
Les faves i això són vaines.
De
fet, i la garrofa també és una vaina.
Una
és herbàcia i l'altra és arbòria.
Tenim una planta aquí que s'hi diu garrover del dimoni, que també...
I aquesta vaina que comentau, aquesta garrova, és rentable? Té problemes a l'hora d'enfrontar-se a la comercialització, a l'hora de dur-la a la cooperativa i rebre un dop bés? De...
Bueno, aquí entrem en un tema... és a dir, el garrofer tradicionalment, doncs, bueno, en primer lloc, és una espècie que ningú en viu del garrofer. És una espècie típica de l'agricultura a temps parcial. És a dir, que aquí a Mallorca concretament, hi ha moltes explotacions que a la península ja s'ha perdut, que són agrícoles ramaderes. És a dir, que hi ha explotacions grans que hi ha ametllers, garrofers, figueres, ovelles i porcs. Llavors, el garrofer i, per exemple, la figuera, quina funció té? Bueno, d'alimentació dels porcs i les ovelles. Llavors, aquí és, dintre de les explotacions sostenibles que teniu aquí a Mallorca, el garrofer és un element més.
Clar.
A part d'aquí, hi ha altres finques on predominen els garrofers. Llavors, aquestes finques, quina és la problemàtica? Bueno, les collites són baixes. I els costos de recollida són alts.
Clar.
Llavors, amb els preus actuals del mercat, bueno, doncs no són massa competitives.
Clar.
Llavors, l'estratègia que des de l'organització...
Ventura, Joan, la gent se n'afluixa, diguéssim, de tenir collita de garroves i
això. Però el tema, el mateix que ha passat amb altres espècies, com l'ametller, com l'olivera, com altres coses, que al seu moment hi va haver... entre cometes, una revolució tecnològica, és a dir, això vol dir noves varietats, nous marcs de plantació, la maquinació, el garrofer no ha arribat, però ara jo crec que és el moment que arribi, vale? Llavors, aquí, des de l'associació, un dels motius de crear-se l'associació que jo estic coordinant tècnicament...
Sí, ara en xerrarem d'aquesta associació.
Si no es fa res... Això, com altres coses, bueno, el per vindre no està massa clar. Llavors, l'objectiu va dir, escolta, tenim, i el més important és que aquest, l'embrió de l'associació va vindre del propi sector, dels propis trossejadors, dels propis fàbriques, que van dir, bueno, si aquí no es fa res, el conreu no té per vindre. Llavors, des de que s'ha format aquesta associació Ràdio Benredent, el que es vol és incentivar el foment del conreu una altra vegada, però amb uns criteris que siguin més competitius i sostenibles, és a dir, que fem les plantacions amb unes varietats seleccionades i que siguin mecanitzables, a fi efecte de tindre més producció i que a uns costos més baixos i que es puguin ser més competitius les plantacions modernes, a diferència dels tradicionals.
Això està molt bé en quant a els usos tradicionals de les Garroves, per ventura s'ha perdut una mica. Però jo estic cansat de llegir en els ingredients de la majoria de reposteries i de dolços de bolleria garrofín, harina del Garrova, que això d'on surt?
No, és que les sortides potencials són molt altes. És a dir, aquí el tema que passa és que la comercialització, un problema que té és que les collites els últims anys han baixat en picat.
Ja.
I a més són variables. Llavors, cada nova possible aplicació que s'interessa a la indústria alimentària, el primer que diuen, quantes tonelades disposo jo d'això? Llavors, el tema és que dius, bueno, portem, per exemple, a nivell de curiositat, aquí a Mallorca, als anys 30 produïa unes 40.000 tonelades.
Ja.
Ara, 10.000. Uh-huh. 10, 11, és a dir, perquè et deies, per exemple, a nivell d'Espanya, als anys, a la dècada dels 70, es produïen unes 200.000 tonelades. Ara, estem sobre les 60, 70, 80.000. És a dir, aquesta baixada en picat fa que, bueno, de cada mercat, el primer que et diu, bueno, quantes tonelades disposo? Bueno, i el problema és, bueno, és que això tira per avall, però d'aquí la importància de fer determinades accions per canviar aquesta tendència, que és un dels objectius d'IG, de canviar el tema. Llavors,
Joan, com no tenim molt de temps i jo vull xerrar d'aquesta associació d'empreses innovadores de la Garrova, conta-mos quina és la teva labor, què és el que feis en aquesta associació?
Bueno, a veure, aquesta associació es va crear l'any 2012, i com he dit abans, va ser fruit del propi sector d'una reflexió que va dir que, bueno, que s'ha de fer alguna cosa. Llavors, els objectius és, en primer lloc, és defensar el sector de la garrofa a nivell d'Espanya. En segon lloc, promocionar el conreu sostenible del garrofer. Això vol dir que, bueno, que és incentivar noves plantacions, seleccionar varietats, millorar la propagació, que és un altre coll de botella que té, que no hi ha vivers pràcticament que reprodueixin aquest material, o si n'hi ha, les plantes són molt cares. I l'altre tema és, bueno, potenciar la recerca. La recerca, que aquí és un tema clau. I juntament amb això entrem a la transferència tecnològica. Llavors, una de les coses que des d'IG, jo per almenys vaig insistir, és que cada any IG fa una jornada tècnica i fa l'assemblea dels seus socis. Recentment, això es va fer aquí a Mallorca. I va haver, bueno, un èxit, bueno, va vindre més de 225 persones.
Sí, ja em va fer molt de cas.
Llavors, bueno, va vindre a ser un gran èxit, l'administració, va respondre. Però l'altre tema curiós és que se té que acostumar, el mateix que al seu moment se va fer amb l'oli i oliva, que la gent mengi coses de garrofa. Perquè la gent pensa a la vaina amb una altra utilització, que una és l'alimentació animal.
Perfecte.
Però el que és important és que hi ha molts productes ja en aquests moments amb garrofa. I en aquestes jornades el que fem són degustacions de productes fets en garrofa. I a nivell de curiositat, aquí a Mallorca, quan vam dissenyar la jornada, vam dir, tenim que fer un producte típic de garrofa que lligui amb Mallorca. I va ser l'ensaïmada feta de Mallorca.
Llavors, no podia ser d'altre.
No podia ser d'altre. Llavors tenia un producte autòcton, natural i tot fet a Mallorca.
A més, hi ha un fong que ja ho fa.
I també n'hi ha un altre de producte natural típic mallorquí en Garrova, que són les galletes aquestes, que la universitat precisament va fer un estudi sobre els garrofins, són galletes de garrofin, amb molt d'antioxidants.
Bueno, idò, Joan, jo t'agraeixo moltíssim la teva intervenció aquí a De Collita Pròpia.
I després comentar-vos que, bueno, aquesta associació i hi ha 4 socis de Mallorca, és a dir,
perfecte,
que està, Mallorca està...
Està ben representada.
Sí, sí.
Està ben representada.
Beníssim. Eh? I de Joan, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres de Collita Pròpia i apropar-nos els garrovers i les garroves.
Molt amable.
Gràcies.
Molt bé, records i a tota l'audiència.
Gràcies, una abraçada forta. Bueno, nosaltres seguim aquí a de Collita Pròpia, replegant la collita i, i de garrovers... seguirem amb més fruits i amb més arbres.
Evidentment.
Clar que sí. Seguim aquí a Zones d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Dissabte a les 2:30 del migdia a IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
A De Collita Pròpia, na marca Pocoví de Can Gurill i el seu Concotolo vos apropen els costums i tradicions de les Illes Balears. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IV3 Ràdio.
I tot i que a Menorca no hi ha massa garrovers, lo que sí destaca especialment, i sobretot a migjorn, és l'art. Avui coneixem els Amics de l'Art de Migjorn a Menorca, qui mos explicaran des de quan estan en marxa amb aquesta associació i quines activitats són de les que podem gaudir. Tot això a la secció de Gent Nostrada, i avui mos acompanya per fer una volteta a través de l'art en Josep Lluís Moll, en José Luis.
Gent Nostrada.
José Luis, molt bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Bé, 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 important estiu, sí.
Sí, nosaltres encantadíssims de que mos puguis apropar l'art aquí de Collita Pròpia i conèixer un poc més aquesta associació d'amics, d'amics de l'art. Conta-mos un poquet, com va néixer aquesta associació d'amics de l'art des Migjorn Gran?
Bueno, va néixer a partir de la segona edició de Migjornal. La primera edició de Migjornal va ser proposada per l'Ajuntament i uns artistes que estiuetgen a Migjorn, que havien participat en el mercat des de dimarts, i llavors van trobar oportú que potser podien fer alguna més que un mercat de dimarts, que era intentar obrir cases, veure arquitectura i tal i qual.
És a dir, el que jo entenc, José Luis, així també posam en els oients així en situació, primer va néixer un projecte i arrel d'un projecte neix una associació, no?
Molt bé, molt bé.
Perfecte.
Sí, el projecte dependia molt de l'Ajuntament. La concejala en aquell moment, Elena Vaquero, doña Elena Vaquero, me va cridar jo perquè jo tenia, però me vaig prejubilar, un negoci d'hostaleria, coneixia molt d'artistes, coneixia molta gent que estiu ja que passaven per casa nostra, i com a migjorner coneixia també qui mos podia deixar les primeres cases que mos van deixar. Vam fer un recorregut, econòmicament dependent de l'Ajuntament, i aquí va ser la primera migjornada que va ser una sorpresa per migjorners i per menorquins. El segon dia de la migjornada va ser com venia gent de tota Menorca i estiuetjants.
Ja. I no, el que t'anava a demanar és que xerres de cases, xerres de migjornal, però quan te refereixes en aquestes cases que vos han donat, diguéssim, d'alguna manera oferit, per què són aquestes cases?
Bueno, aquestes cases n'hi ha d'estiuetjants i n'hi ha de gent menorquina, gent migjornera, que d'una manera molt poc egoista, evidentment, ens deixen aquestes cases que podem oferir durant 2 dies com si fossin petites galeries d'art. Cada casa té un artista. I l'encant que va començar el 2006 és que, a més de veure el que ofereix l'artista, pot veure també el que ofereix l'arquitectura menorquina de Migjorn, que és un poble senzill. Vull dir que no té grans cases, però té cases amb encant de fa 200 anys que va construir aquest poble.
Clar, és que és a dir, les cases fins i tot, d'alguna manera, són expositors, perquè són precioses.
Són artístiques, total. Perquè quan xerram d'art, quan rellam d'art, també podem abarcar tot el tema. No només abarcar la pintura, també la música, l'arquitectura...
Bueno, d'alguna manera, la música, sí, m'apareix que en tema d'iglès, i per mi algo així teniu, no és vera?
Bueno, a Migjorn també hi ha molta tradició musical, sí.
Sí.
Sí, sí, vull dir, la participació de les iglesies també va ser molt important i continua sent important. L'iglesia també es converteix en una casa d'exposició.
Vols?
Està molt bé, això, eh? Sí,
ja.
Sí.
Bé, no tota l'església centrada és quinzell, creiem, el quinzell de l'església es converteix en una sala d'esplugues.
Tots artistes són tots de mitjorn, només?
No. En principi era gent vinculada amb els mitjorns. Ara, els temps seran encara del 2006, eh?
Sí.
Era gent vinculada a mitjorn, que eren els que ho havien proposat. Jo, el món de l'art sempre m'agrada molt, i conec molta gent, i som un dibuixant també, el que passa que m'agrada més fer altres coses.
Ja.
Cultures i cosetes divertides, no? En principi vin de ser o en principi eren de mitjorn o en relació amb mitjorn.
Ja.
En aquest moment està molt més obert.
Ja.
I jo crec que sí, heu estat com un mirall, no?, perquè altres municipis duguin també projectes semblants.
Sí. No, crec que és important. El més aconseguit, crec, que és per nosaltres, per mitjorn, no? Ja no xerra de competència, però sí, com a nom, mitjornal és un nom molt atractiu.
Sí.
I va ser un artista escocès que es diu Bruce MacLean, que se li veu córrer això de mi. Ell, primerament, als anglesos els costa molt dir mitjorn bé. Va ser com un xerip que va dir mitjornal, una cosa així, i va dir, oh, pues fantàstic, no? Si va ser el nom per un que té casa mitjorn, evidentment, no?
Sí,
i és un nom així molt conegut a Londres, o a Anglaterra, sobretot, i part del món.
Sí, aquesta influència anglesa que teniu a Menorca.
Sí, jo també.
Jo tinc una casa a Pinissues, i resulta que aquests jardins, estil anglès, que ara me les estan
cuidant, clar.
Preciosos, això és un art, eh?
Sí, no, a més, hi ha patis d'aquí que són en mans de gent de fora, i crec que hi ha hagut aquest gran equilibri. Les cases que han estat ocupades per gent de fora, que estimen molt el poble, fan verdaderes meravelles en conservació de casa i també d'espatia o de jardí.
Ja. Aquest projecte del Castell Xerrant, que és el Mitjornale, cada quant ho feis?
Si vols, mira, anem cap al 2008, que el 2008 hi ha canvi polític. Entra un altre partit, llavors hi ha que feien, que no feien, si continuen o continuen. En aquell moment es va la meva crida si ja pot tornar a ajudar-li, i llavors, perquè no hi hagi interferències polítiques, ens convertim en amics de les arts, sempre amb ajuda de l'Ajuntament i del Consell Insular.
Ja.
Sí, fos qui fos, no? Van decidir convertir una societat sense lucre, amb presidents i tota aquesta cosa, per no hi hagi interferències de cara si toca un, si toca els altres. La veritat ja és que també el 2008 ja va ser un boom, perquè ja la gent de Menorca que hi ha vingut ho ha aconsellat altra gent. A partir del 2008 feien la societat Amics de les Arts del Mitjorn.
Molt bé. I cada dos anys, diguéssim, canvieu la directiva? Perquè ara n'ets el president, no és vera?
Cada dos anys canviem la directiva, menys un guany, perquè volen que estigui encara jo per aguantar la que han fet el 2008.
No, perquè fa una feina molt, molt ben currada.
No, la veritat és que disfruto molt, però hi ha un moment que em posa una miqueta nerviós, perquè clar, ara ja estem xerrant de 60 artistes, ja... i gent que mos telefona de Madrid o de Barcelona, que em coneixen i que diuen, i de vegades després no diuen res més, i estàs pendent, tens una casa compromesa, no et diuen res, tens un altre que espera. Però bueno, la quarta edició vam decidir que em desdoblés, cada artista mos paga una quota, de tenir un coordinador que cobreix.
Val.
I llavors va molt millor, perquè quan et demanen informació ja ho dirigeixes en aquest senyor, aquest senyor organitza totes les cases, després tot el mailing que diuen avui en dia, ràdio, televisió, i mentres va ser molt agradable l'any passat, va venir la televisió, va venir la ràdio, va ser molt agradable, però és molt necessari un coordinador, encara que aquest coordinador, jo som el seu conco, per telefona, per demanar-me, no sé què, bueno, aquí són tots una família, una
clar.
I jo li dic, que encara tinc memòria, i esquí, i aquestes coses.
Ja. Aquestes cases de les que xerram, que són precioses i que fins i tot serveixen d'expositor, les pròpies cases, ja no només s'obre de l'artista, a on són, a on estan ubicades?
Mira, si teniu presentes, Mitjorn és un petit nucli que està bastant ben conservat, no és el més antic de Menorca, evidentment, perquè és un poble jove de 200 anys, i tot està voltat amb el carrer Major, i voltat l'església i els carrers que dèiem, el carrer d'Espont, o Francesc del Branca, Sant Cristòfol, Maria Auxiliadora, Sant Llorenç, i puja per no sé, Mirada del Toro, que era com un circuit tot dins, o sigui, de l'entrada de Mitjorn vinguent de molt, com de llevant, i acaba ponent, això és el carrer més sol·licitat, perquè és el carrer que té patis molt guapos, que té les cases tal i qual. I era el que era l'antic camí del Mitjorn de sempre, no?
Sí.
L'antic camí de vells, camí vell, que dèiem, no?
Sí.
Llavors, i el que queda, queda com a dues illes enmig, abans de verificar la carretera que va a la platja, i aquelles dues illes antigues queden plenes de cases, ja t'he dit. Em sembla que guanyar 60 expositors.
Sí.
Però jo tot el repetia, jo quan t'ho demana fa quasi una mica de vergonya, perquè sempre hi ha qualque queixa de qualque senyora, qualque senyora, és que l'any passat no m'ho van fer prou, no m'ho van deixar prou bé, però en el fons tot deixes a casa, que això és part de la seva intimitat, que interrompim, no?
És que això també és el que jo me demanava, és a dir, però... estem xerrant de cases particulars, en el final sí, estem envaint un poc d'intimitat, no?
Sí, sí, dos dies, sí.
Dos dies, sí, només ni manco.
Jo he sentit dir, perquè tenc una casa també per mitjón, que teniu en ment dur a terme un projecte d'un pavelló, o no sé...
Sí, ah, sí, sí, sí.
En què consisteix, bueno, això?
Això en Bruce, que és molt amic meu i sempre té projecte i sempre dona la sorpresa final així una mica... És un artista d'art conceptual, abstracte.
Que nom? Bruce.
Bruce MacLean, sí.
Bruce MacLean.
Aquest senyor l'any passat, o sigui, el 14, va presentar un projecte que va fer el fuster d'aquí, un pavelló que es diu, bueno, més o menys que ve dir, Menorcan Art, es diu com a MOM, amb moltes ells, Incloix Menorca, Mitjorn i Modern Art.
Sí.
És un pavelló tipus pavilion, que diuen ells, que
sí,
posen
sí,
ells
pavilion,
en els parcs.
Sí, exacte.
I, que fa un arquitecte bastant conegut, llavors hi ha una espècie de concurs, en altres, ell té la maqueta, la maqueta està feta, la van presentar, no, i la maqueta.
Ai, la maqueta, ah, vale, sí, sí.
La van presentar l'any passat amb ganes de que enguany estigués a punt.
Sí.
La qüestió de demanar doblers és una mica...
sempre el mateix, que hi ha tisores per tot.
no és molt costós, són 18.000 euros, i llavors han decidit que si Déu vol i tot va bé, amb aquesta revisió que ha anat bé, anarem a presentar-ho a Barcelona, que vam fer ja un any, per avaciar sponsors que no costa molt, són 18.000 euros que són avui en dia, encara que tinguem crisi, no és molta quantitat, perquè és un pavilion que es té que muntar i desmuntar, no és pizzo.
Ah, val.
Això seria fantàstic, seria una cosa.
Sí.
Li podien dir que és un quiosco gran, no? Però si idees... Jo estic molt content d'aquesta idea.
Sí.
I això, bueno, m'escolco, això és el que t'anava a dir, o sigui, és que l'any passat vam fer una espècie de show, ell i jo, li traduïa l'anglès, i ell és molt divertit, és un tio de la meva edat, de 60 i pico, i fa molt de juntipiris, i llavors van descobrir, una senyora del poble va fer com si fos la reina, va descobrir la maqueta, i quan la va tenir descoberta, que van fer una mica de discurs, ell va plorar perquè va recordar de Somo, que és viuda, i, bueno, i gent va pensar que tot tenia que veure amb el xou.
En el xou.
Però les llàgrimes seves eren de...
És un concurs semblant a
ben jo. Sentides, que vol dir, ben sentides.
Heu realitzat alguna publicació, editat algun catàleg de les obres, d'imatges, de no sé...
Sí, tenim catàlegs de cada any, de les quatre edicions i de la quinta, tenim catàlegs.
Perfecte.
Llibres no, catàlegs sí.
Sí, catàlegs.
Perquè sempre havíem pensat que... Bueno, sempre és una qüestió de doblers, no per reorganitzar-ho, perquè afortunadament en tenim prou. De muntar un centre que hi hagués sempre referències i venda dels productes que es fan a la mitjornada. El que passa que donar d'alta una cosa d'aquestes, com que en principi som una societat sense lucre, etcètera, etcètera, no és fàcil, perquè és que Hacienda no sé què en sé quantes. De moment ho tenim al parquet.
Bueno, ara preparar la mitjornada d'aquí dos anys, no és vera?
D'aquí dos anys, sí, el 2017, no?
Sí, perfecte.
El 16.
Doncs, sí, 2016. Bueno, nosaltres prenem nota i convidant ja des d'aquí en els nostres oients el manco que ho tinguin en compte. Nosaltres ho anirem recordant si tot va bé i estic l'any que ve. Home, clar que sí.
Bueno, si puc afegir una cosa, és que ara també ens ocupem d'un cap de setmana de música barroca. Que feim a través dels Amics de les Arts, són un grup d'estudiants menorquins o professionals menorquins que viuen a Barcelona, que venen si estiu aquí, duen qualque català amb ells.
Molt bé.
I la veritat és que han estat un èxit. Una meravella.
Quina passada.
Una meravella, sí. Fan a l'església.
Bueno.
A l'església d'escola.
I del que xerraves com que fa una estona, que no només abarcau el que és pintura, sinó també música, és vera? Ho ha dit molt bé, Esconco. Bueno, José Luis, t'agraïm moltíssim la teva intervenció aquí a De Collita Pròpia.
Moltes gràcies. Però
moltíssimes gràcies.
Una abraçada forta.
Enhorabona.
Gràcies, molt bé. Gràcies.
De Collita Pròpia vos compta tot el que voldríeu saber sobre les coses de ca nostra i que mai no vos heu atrevit a demanar. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
I això ha estat tot el nostre De Collita Pròpia d'avui, dia 21 d'agost. Esperam que ja heu passat gust d'estar aquesta estona amb nosaltres. Mos retrobam demà, escassos dies de celebrar les festes de Sant Bartomeu. Moltes gràcies per la vostra confiança. Vos ha acompanyat Esconcontolo i jo, Namarga Pocoví. Concó. Estau sí. com a molt dormit, encara
no,
queda sa glosa.
No, t'estava escoltant.
Ah, atentament.
Sí.
Dóna't sus.
Sí, sa glosa que resumeix
els continguts del programa. Un, dos, tres, sus.
Ocells, plantes i sal és lo que podem trobar. A ses salines hem d'anar. Visiteu-ho perquè ho val. Si volem collir garroves, es garrover cuidarem. Segur que així en collirem, en terra, si tu les trobes. Ben just en el mitjon gran, una associació hi ha. L'art amb ells pot confiar. Una bona tasca fan.
Mos retrobem demà més de collita pròpia. Que passeu una bona nit.